Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Matí tapat i amb temperatures més aviat temperades. Ara mateix tenim 14 graus al centre de la ciutat d'Olot. Neus Acín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
No fa fred aquest matí.
No, tenim aquests 14 graus a Olot, a Santa Pau, a la Vall d'en Bas i Anglès, 13 a Sant Feliu de Pallerols i a Vic, 15 a Castellfollit de la Roca i a Mieres. Es lleven amb 16 graus a Banyoles i a Girona, 17 a Figueres, 11 a Ripoll, 6 a Das i 5 a Vall de Núria.
Anem a la previsió del temps amb en Dani Ramírez.
Avui el temps serà una mica més de tardor, perquè baixa lleugerament la temperatura i encara vam arribar als 24 graus a Mieres i aquí a Olot 21, amb una mínima d'11. Doncs bé, una mica més de núvols, dia variable, mig ennuvolat i la borrasca se'ns posa a la part oposada de Catalunya, cap a l'Ebre. Per tant, aquí a les comarques de Girona ben poca pluja arribarà. Molta humitat, al matí boira i bé, al llarg del dia, migdia, tarda, no descartem alguna gotellada cap al sud de Girona, la Selva, Guilleries, Montseny, però aquesta possibilitat més aviat és minsa. Al final de la tarda, fins i tot alguna gotellada cap al Pirineu. Cal dir, però, que la situació aquí no és gaire de pluja, més aviat d'aquests núvols, d'aquestes boires matineres i d'un dia variable lleugerament més fresc. Demà també mig ennuvolat, sembla que dimecres tampoc hauria de ploure, la possibilitat de pluja és baixa, i a partir de dijous, divendres, dissabte, tornaria el sol, molta boira al matí, humitat, però amb poc vent, només gregal cap a la Costa Brava. Destaquem la pujada de temperatures, una temperatura que ja ens pot portar per damunt de 25 graus a tot arreu i puntualment 27 o 28. Per tant, una calor una mica intensa per ser octubre.
Gràcies, Dani. Sant Jaume de Llierca estudia la construcció d'un tercer pou d'aigua. Tema de capçalera de l'informatiu d'avui. Sant Jaume de Llierca vol aplicar una solució definitiva a l'escassedat d'aigua que pateix. Aquest estiu ja es va construir un segon pou, es va limitar l'ús d'aigua i es van reduir activitats que en feien servir. A banda de la construcció de nous pous, l'Ajuntament va haver de comprar cubes per recollir aigua per reforçar una captació que no va assolir les xifres esperades aquest estiu. En Jordi Cargol és l'alcalde del municipi.
Estem treballant per buscar un altre tercer pou, una altra tercera solució. Estem parlant amb l'ACA, a través de l'Alta Garrotxa, doncs, canalitzar més doncs, aigua a través de l'Alta Garrotxa, i amb això doncs, ens hi hem de posar-hi tots bé. A altres municipis doncs, del sector del Llierca, doncs, de la Vall del Llierca, doncs, tots n'hem de parlar per intentar doncs, connectar-nos en xarxa i ser més doncs, autònoms tots plegats. No?
De fet, les fortes pluges també són un problema a Olot. L'Ajuntament ha de prendre mesures.
Aquest cop han hagut de millorar el sistema de clavegueram del carrer Andrea, al Pla de Dalt, en unes obres que s'inclouen en el programa d'adaptació de la ciutat al canvi climàtic. Els treballs costaran al voltant de 500.000 euros.
L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
I en aquest moment, pel que fa a zones residencials a la ciutat, el que tenim identificat doncs, que porta més problemes quan plou amb molta intensitat en poca estona és en el Pla de Dalt, en el carrer Andrea, concretament on hi ha algunes cases doncs, que se'ls inunden els baixos, els gratges, i per tant és un tema que hem d'abordar com a Ajuntament per mirar de solucionar-ho. La resta de punts que en aquest moment tenim detectats són punts que no són zones residencials, és a dir, són zones properes ja al riu Fluvià, a la part baixa, a l'avinguda dels Països Catalans, en la que dona, doncs, en la zona que ve del carrer, que ve de l'hospital i connecta amb l'avinguda de Sant Joan les Abadeses, doncs allà sí que tenim de tant en tant doncs, també que alguna etapa de claveguera ens assalta i també a la carretera de les Feixes. Però no són zones residencials que són les que pensem que hem d'abordar amb més urgència.
Continua el desconcert entre els pagesos per la nova llei que prohibeix la crema controlada de restes vegetals.
Tot i que l'Estat ja ho ha tirat endavant, la Generalitat encara no passa pel ple les excepcions que hi pot aportar i per això encara no ha tirat endavant. Però a dia d'avui tot apunta que la llei serà una realitat. Mentre no s'aprovi definitivament el canvi legal, la Generalitat facilitarà l'obtenció de permisos excepcionals per evitar plagues o prevenir incendis. La norma prohibirà la crema de poda com s'havia fet tradicionalment i això ha encès els pagesos.
I els pagesos i hortolans estan que trinen.
Negativa, perquè tot el que tregui ara de la collita que hem fet i es va consumint aquest material, doncs l'hem de posar en un lloc o altre, l'hem de llançar, l'hem de cremar. Fins ara, fins l'any passat, ens permetien, crec, del 20 d'octubre o novembre fins al març podíem cremar tot l'or que ens sobrava, es tornava sec o el que sigui. Però si veritablement ha sortit aquesta llei, o sembla que surt aquesta llei, perquè no ens deixaran cremar, doncs que ens donin una solució.
Avui també anirem al Col·legi d'Arquitectes perquè ja es pot veure a la seu d'Olot del Col·legi d'Arquitectes l'exposició que recull les obres seleccionades i premiades en els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona d'enguany. Hi ha habitatge, però també edificis de grans dimensions. En Jordi Moret és el delegat del Col·legi d'Arquitectes.
És una mostra de l'arquitectura del territori i donant valor a l'arquitectura. Trobem des de, sobretot, preval el que és l'habitatge, però també hi ha edificis de més dimensions, com són edificis plurifamiliars o rehabilitacions d'un centre cívic, i espais interiors i de disseny més interior, i després hi ha també espais efímers, espais on l'arquitectura s'apropia de l'espai exterior.
Bé, i en esports, Olot serà la seu de la primera edició de la Golden Cat.
Es tracta d'un torneig d'hoquei patins on hi participaran quatre seleccions, entre les quals hi ha la catalana. L'inici de la competició serà aquest dijous i durarà fins diumenge, tant en categoria masculina com en categoria femenina. La Golden Cat serà un acte més que s'emmarca dins la Setmana Catalana de l'Esport.
El president de la Federació Catalana de Patinatge és Benjamí Pons.
Nosaltres, la Federació Catalana, quan som aquí a Olot, ens sentim com a casa, ara ho dèiem, i per nosaltres és un model de ciutat en relació a l'esport i a les nostres modalitats de roda petita. Bueno, només cal fer esment del club patinatge artístic d'Olot, el club d'esquate, el club hockey Olot, que també passa moments dolcíssims, i tenim un entramat d'emprenedoria al voltant de la roda petita, inclús amb comerços oberts al públic que es dediquen, doncs, a servir a la gent que practica aquest esport, que això fa que Olot, doncs, sigui, bueno, un hàbitat per nosaltres modèlic en aquest sentit.
Rècord de participants en la segona edició de la Marxa Solidària per la Lluita contra el Càncer Infantil.
L'any passat es van recollir més d'11.000 euros i enguany l'objectiu és superar aquest sostre econòmic. Aquesta edició tindrà com a novetat una nova cursa curta i diverses activitats a mesura que els participants vagin arribant.
L'Anna Mercader és una de les organitzadores de la Marxa Solidària per la Lluita contra el Càncer Infantil.
Sí, i llavors l'Escona més fan la marxa més curta, que és la mateixa inscripció, eh? Tant la inscripció és la mateixa, tant per la marxa curta com per la marxa llarga. Que tu fas la marxa curta, que la fa tothom per arribar fins al Prat, i llavors aquí decideixes si vols fer la llarga o no. I es necessiten els dorsals per fer les dues marxes, diguéssim, i per participar a les activitats també.
La segona edició de la Marxa Solidària per la Lluita contra el Càncer Infantil tindrà lloc aquest dimecres amb una sortida escalonada entre les 8 i les 10 del matí a Sant Joan dels Valls. És l'actualitat en resumida en poc més de 8 segons aquí a l'antena de Ràdio Olot. Bon dia i bona hora.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Anem al trànsit. Policia Municipal d'Olot, endavant. Bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui els carrers tallats seran el carrer Dolors fins a les 5 de la tarda, el carrer Berg i Boada, a l'alçada número 5, fins a les 6, el carrer Hortènsies, també fins a les 6 de la tarda, i un carril del Pou del Glaç de 10-11. En aquest cas hi haurà pas alternatiu. Tenim reserves d'estacionament al carrer Ignasi Buixó i al carrer Ramon Casas. I segueixen les reserves al carrer Estires, a l'Avinguda Bisaroques, al carrer Castellà Lloberes, alcalde Lluís Casademont i a l'Avinguda Reis Catòlics, cantonada Maiximenis. I això seria tot des de la Policia Municipal. Que passin molt bon dimarts.
T'has plantejat ser autosuficient? Pagar menys per la teva factura de llum? T'acompanyem a fer realitat la teva independència energètica. Plaques solars, bateries d'emmagatzematge i carregadors per a vehicles elèctrics. Fes el canvi a l'energia solar amb Bassols Energia.
L'aigua és protagonista a la primera part del nostre informatiu. Comencem a Sant Jaume de Llierca, on estudien la construcció d'un tercer pou d'aigua.
El municipi vol aplicar una solució definitiva a l'escassetat d'aigua que pateix. Aquest estiu ja es va construir un segon pou, es va limitar l'ús d'aigua i es van reduir activitats que en feien servir. A banda de la construcció de nous pous, l'Ajuntament va haver de comprar cubes per recollir aigua per reforçar una captació que no va assolir les xifres esperades aquest estiu.
Informa Roger Isern.
Sant Jaume de Llierca vol posar fre a la falta d'aigua que va patir l'estiu passat i que va obligar l'Ajuntament a adquirir cubes per recollir aigua i a construir un nou pou que tampoc va ser suficient. Aquesta situació va provocar que el municipi patís restriccions d'aigua potable que s'han allargat tot l'estiu. Per seguir lluitant contra la falta d'aigua, l'Ajuntament del municipi ha decidit invertir en la construcció d'un tercer pou. L'últim, construït aquest estiu, no compleix amb els cànons mínims de captació entre els 20 i 25 litres per metre cúbic. En una entrevista a l'alcalde Respon, Dolot Televisió, l'alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, explica que és una mesura absolutament imprescindible.
Estem treballant per buscar un altre tercer pou, una altra tercera solució. Estem parlant amb l'ACA, a través de l'Alta Garrotxa, doncs, canalitzar més aigua a través de l'Alta Garrotxa, i amb això doncs, ens hi hem de posar-hi tots bé. A altres municipis doncs, del sector del Llierca, doncs, de la Vall del Llierca, doncs, tots n'hem de parlar per intentar doncs, connectar-se en xarxa i ser més doncs, autònoms tots plegats. No?
Ajuntament i Agència Catalana de l'Aigua estan estudiant quina és la millor ubicació pel nou pou. Confien que rendeixi millor que el segon i sigui un suport imprescindible per recaptar grans quantitats d'aigua. El cas és evitar els talls de subministrament que els veïns i veïnes han patit aquest estiu. Cargol reconeix que han estat uns mesos complicats.
En aquest sentit, aquest estiu què va passar? Dels tres punts de captació ens vam quedar només en mig punt. És a dir, el sistema del Gomarell, que era de l'Alta Garrotxa, que ens alimentava doncs, el polígon industrial, doncs, d'un dia per l'altre doncs, va deixar doncs, de donar aigua i no vam poder doncs, subministrar doncs, aigua des del Gomarell per poder doncs, satisfer les necessitats del polígon industrial.
Per quin motiu?
Es va per la sequera, és a dir, el sistema del Gomarell va quedar sec, i des dels municipis doncs, de Montagut, Tortellà i Argelaguer, doncs, que gestionen més directament aquesta aigua, ens van dir que escolten que no podien garantir el subministrament de l'aigua al polígon industrial. No? Però una qüestió no hi havia aigua.
L'alcalde de Sant Jaume de Llierca afegeix que la manca d'aigua és una situació que no es pot tornar a repetir.
Que no pot passar el que ha passat aquest any. Hem de ser conscients, hem d'invertir diners. De fet, hem invertit molts diners aquest any en aquest pou i també un bon cost que ens ha suposat haver de comprar aigua a través de cubes, però no pot passar més. Hem de ser conscients de que la solució ve en fer més pous i en ser, doncs, estar més ben preparats del que estaven fins en aquest moment.
Després d'un estiu de sequera, des de Sant Jaume de Llierca, confien que la construcció del tercer pou posi d'una vegada per totes la solució definitiva a la falta d'aigua que pateix el municipi.
De fet, les fortes pluges també han obligat l'Ajuntament d'Olot a prendre mesures. Aquest cop han hagut de millorar el sistema de clavegram del carrer Andrea, al barri del Pla de Dalt.
Olot se segueix preparant per les grans pluges que cada vegada són més freqüents a causa del canvi climàtic. Actualment, el consistori està duent a terme un conjunt de reformes en un sector del Pla de Dalt en l'última zona residencial que, segons l'Ajuntament, necessita ampliar la seva xarxa de clavegram. Aquesta nova xarxa haurà de reduir l'acumulació d'aigua en cas de fortes precipitacions. L'actuació constarà de quasi 800 metres de noves canonades que permetran descongestionar les aigües pluvials. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, explica que és una de les necessitats que té a hores d'ara la ciutat.
En aquest moment, pel que fa a zones residencials en la ciutat, el que tenim identificat doncs, que porta més problemes quan plou amb molta intensitat en poca estona és en el Pla de Dalt, en el carrer Andrea, concretament on hi ha algunes cases doncs, que se'ls inunden els baixos, els gratges, i per tant és un tema que hem d'abordar com a Ajuntament per mirar de solucionar-ho. La resta de punts que en aquest moment tenim detectats són punts que no són zones residencials, és a dir, són zones properes ja al riu Fluvià, a la part baixa, a l'avinguda dels Països Catalans, en la que dona, doncs, en la zona que ve del carrer que ve de l'hospital i connecta amb l'avinguda de Sant Joan les Abadeses, doncs allà sí que tenim de tant en tant, doncs, també que alguna etapa de claveguera ens assalta, i també a la carretera de les Feixes. Però no són zones residencials, que són les que pensem que hem d'abordar amb més urgència.
Aquesta nova actuació, aprovada en l'última Junta de Govern local, permetrà assolir una major capacitat d'aigua amb l'objectiu que no s'inundi el carrer Andrea, com ha passat en altres ocasions. La xarxa de clavegram d'aquest sector té a hores d'ara uns tubs de 20 centímetres que, quan plou molt intensament en poc temps, són incapaços de canalitzar l'aigua. Els treballs que es preveuen fer pròximament canviaran els tubs de 20 centímetres de diàmetre per uns de 150, a més de construir 30 nous embornals. Olot actualment no està preparada per absorbir aquests temporals i és per això que l'alcalde d'Olot, Pep Berga, assegura que hauran de seguir fent actuacions d'aquest tipus.
Però sí que pensem que en aquest cas, doncs, seria una millora molt important, doncs, per aquests veïns que viuen en tota aquesta zona del Pla de Dalt, i que quan hi ha unes pluges intenses ens tenim detectats que en alguns casos s'inundaven. Per tant, és una obra que s'haurà de fer en un proper exercici. És evident que no la tenim en el pressupost d'aquest any 2022, però avui el que hem fet, que és un pas important, doncs, és fer l'estudi hidràulic, saber com podríem resoldre aquest problema i a la que l'Ajuntament disposi dels recursos necessaris, doncs, solucionar-ho.
Els treballs de millora de la xarxa de clavegram del carrer Andrea suposen una inversió de 567.000 euros i les obres hauran d'estar acabades en 4 mesos.
Continua el desconcert entre els pagesos per la nova llei que prohibeix la crema controlada de restes vegetals. Tot i que l'Estat ja ho ha tirat endavant, la Generalitat encara no ha passat pel ple les excepcions que hi pot aportar i, per tant, encara no ha entrat en vigor la nova norma. Però a dia d'avui tot apunta que la llei serà una realitat. Mentre no s'aprovi definitivament, la Generalitat facilitarà l'obtenció de permisos excepcionals per evitar plagues o prevenir incendis. La norma prohibirà la crema de poda, com s'havia fet tradicionalment, i això, lògicament, ha encès els pagesos.
Sí, els pagesos que segueixen amb la incertesa de com avança la llei de la crema de poda. Ara mateix hi ha dubtes i indignació entre ells per la polèmica llei estatal de gestió de la política agrària comuna. Hi haurà un canvi legal, però hi ha diferències a l'hora de saber què implica. El Congrés dels Diputats ha aprovat per àmplia majoria una esmena que, segons el PDeCAT, anul·lava la prohibició de les cremes controlades de residus agrícoles. El Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Democràtic matisa aquest extrem i, de fet, argumenta que és tot el contrari. Són molts els afectats i un d'ells és en Jordi Figueres, hortolà d'Olot.
Negativa, perquè tot el que tregui ara de la collita que hem fet i es va consumint aquest material, doncs l'hem de posar en un lloc o altre, l'hem de llançar, l'hem de cremar. Fins ara, fins l'any passat, ens permetien, crec, del 20 d'octubre o novembre fins al març, podíem cremar tot l'or que ens sobrava, o es tornava sec o el que sigui. Però si veritablement ha sortit aquesta llei, o sembla que surt aquesta llei, perquè no ens deixaran cremar, doncs que ens donin una solució.
La crema de restes vegetals es permet per raons de caràcter fitosanitari sempre que no sigui possible abordar-ho amb un altre tipus de tractament per evitar la propagació de plagues provocat per la descomposició de les restes. El Ministeri espanyol, a més, argumenta que són les administracions de les comunitats les que han de determinar les excepcions per permetre les cremes. El desconcert indigna pagesos com en Jordi, que no entén la proposta de la nova llei per enlloc.
El problema que puc tenir jo, aquests 20 o 30 persones que tenen horts aquí dalt, també el tindran. Per tant, no m'espanta ni em preocupa, perquè el piló de gens que serem aquí farem força. Però jo penso que no hi haurem de fer això, perquè suposo que algú en dos dies de front dirà: ep, ens hem equivocat, hem de rectificar o hem de callar o no dir res.
A Olot, hortolans o pagesos com en Jordi, propietari d'un hort al volcà Montsecopa, segueixen a l'espera de la decisió del govern sobre una llei que decebrà a la majoria de pagesos.
Fem una pausa i de seguida a l'antena dels 5 minuts més parlem dels pressupostos generals de l'Estat.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Traiem el cap a les comarques de Girona. El diputat del PSC al Congrés, Marc Lamuà, ha assegurat que el baixador de l'AVE a l'aeroport de Girona està inclòs en el projecte de pressupostos generals de l'Estat de cara a l'any vinent.
Lamuà ha detallat que dins dels 6,47 milions d'euros que ENA destinarà a Girona hi ha la redacció de l'estudi sobre aquesta nova estació a la terminal gironina.
Per tant, això sí que podem dir que hi ha aquest compromís es manté i està contemplat en les diverses inversions que ha de fer ENA a la nostra província.
A més, el diputat ha detallat que el volum d'inversions en infraestructures a la demarcació es manté respecte a l'any anterior, superant els 100 milions d'euros.
Una seixantena d'agents de la policia local de Girona han tornat a fer una sonora protesta davant l'Ajuntament, coincidint amb el ple d'octubre per reclamar condicions laborals dignes. Els policies acusen l'equip de govern de menystenir-los i d'haver enquistat el conflicte que aquest setembre ha portat la plantilla a plantar-se i decidir no fer més hores extres.
Durant mitja hora, els agents han fet sonar xiulets i han cridat consignes com Girona, un esport de primera i una policia de tercera. Després, una representació sindical ha entrat a la sala de plens i ha llegit un manifest. Toni Castejón és el portaveu del sindicat CIPFEPOL.
Hi ha el 80% de la plantilla que està farta de que no se'ns escolti, de les condicions laborals que tenim, tant a nivell econòmic, de mitjans, de recursos, que es vagi tirant del model d'hores extres i que estem avisant de que pot vindre, i ha començat, per exemple, amb els partits de futbol, i no s'està fent cas. Esperem que això serveixi. Ara entrarem a l'Ajuntament una representació i llegirà un manifest, i si a partir d'aquí no es fan cas, que peti per on peti.
El problema de les policies locals no és només a Girona. Recordem que Figueres els passa tres quarts del mateix. L'audiència ha començat a jutjar tres acusats que s'enfronten a 16 anys de presó per assaltar un matrimoni que regenta un hotel a Cantallops, a la comarca de l'Alt Empordà.
El robatori violent va passar el vespre del 16 de març del 2020 en ple confinament. El judici, que s'allargarà fins dijous, ha començat amb la declaració de les víctimes. El matrimoni ha explicat que els assaltants, que anaven encaputxats i tenien accent sud-americà, els van colpejar, els van lligar i emmordassar, i els van amenaçar amb un ganivet.
Me pusieron la capucha en la cabeza. Continuaron agrediéndome, no me dejaban hablar, solo podía hablar mi mujer. Todo el rato repetían dónde está la plata, dónde está el dinero, la caja fuerte. Nosotros no tenemos caja fuerte. Si hubiera habido caja fuerte ahí en la casa, pues se lo hubiéramos dicho dónde estaba. Me continuaron pegando, retorciéndome los dedos, para presionarme, para presionar a mi mujer. También tenían un cuchillo. Me lo pasaron por tanto por la espalda como por la barriga para hacer notar que tenían un cuchillo. Me hicieron un pequeño corte en la barriga, aún tengo la cicatriz.
Els lladres van regir a la casa on vivien, annex a l'hotel, i entre d'altres van trobar 1.000 euros en efectiu i diversos rellotges. Els Mossos van detenir els acusats mesos després, al desembre, i tots ells estan en presó preventiva.
Més coses. Avui també és notícia que una parella ha evitat un judici amb jurat popular i ha acceptat una condemna de 6 mesos de presó cadascun per ocupar un pis a Girona. Els condemnats han admès que cap al 27 de novembre del 2020 van accedir a l'immoble situat al carrer Joan Masó i Valentí, aprofitant que la propietària estava ocasionalment fora de casa.
Un cop dins van canviar el pany i s'hi van estar fins al 30 de novembre quan els van expulsar. Durant aquest temps van utilitzar els efectes personals de la dona i també van causar un seguit de desperfectes a la cisterna del vàter, a la porta del bloc i a la del pis i al parquet. La víctima també va haver de canviar part de l'aixovar de l'habitatge.
Parlem ara de salut. La Fundació Salut Empordà estrena una aplicació per mòbils i permetrà que els familiars dels ingressats a urgències de l'Hospital de Figueres puguin fer un seguiment dels pacients.
A més, també es podran gestionar les visites per l'hospital i el centre sociosanitari Bernat Jaume a través d'aquesta aplicació i descarregar justificants d'assistència. Des de l'app dels usuaris podran accedir directament al portal La Meva Salut i veure el pla de medicació. Des d'aquest dilluns, l'ENA ja estarà disponible per tots els mòbils amb sistemes operatius d'Android i iOS.
I el ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte Menja't Girona, centrat en turisme sostenible, gastronòmic i de natura, i que inclou la rehabilitació de l'antic taller de Can Marfà.
L'edifici es convertirà en un espai de foment del sector de la pagesia i les activitats hortícoles. El pressupost global del Menja't Girona puja 4,2 milions d'euros, dels quals 3,4 vindran dels fons europeus Next Generation. El projecte ha rebut els vots a favor de l'equip de govern del PSC i del regidor no adscrit Daniel Pamplona.
I ens quedem precisament al camp perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha confirmat la presència d'un llop al paratge natural de l'Albera, a l'Alt Empordà, després que el dimecres passat 21 de setembre un treballador detectés una cabra morta lluny del ramat amb signes d'haver estat depredada.
Se'n va informar el cos d'agents rurals i la propietària, que va activar el protocol de comprovació de danys a la ramaderia causats per la fauna salvatge. La direcció del paratge i els efectius del cos mediambiental van decidir instal·lar un parany fotogràfic a la zona per poder captar imatges de la fauna d'aquell sector i han permès captar la presència d'un llop en aquest espai de l'Alt Empordà.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
Ja es pot veure a la seu d'Olot del Col·legi d'Arquitectes l'exposició que recull les obres seleccionades i premiades en els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona d'enguany. Hi ha habitatge, però també edificis de grans dimensions.
L'exposició la configura en una desena de banderoles dobles on es reprodueixen les 46 obres seleccionades, entre les quals hi ha les 16 premiades d'aquesta 24a edició. La proposta utilitza les banderoles per marcar un recorregut que guia el visitant per descobrir els projectes organitzats segons la categoria on pertanyen. Entre aquests projectes hi trobem obres de diferents despatxos garrotxins. Jordi Moret és el delegat del Col·legi d'Arquitectes.
Sí, com a estudis garrotxins doncs tenim el que és estudi Alem, Arnau estudi d'arquitectura, estudi Bayona i un parell d'arquitectes. I després tenim altres arquitectes de la Garrotxa també que estan seleccionats.
L'exposició dels projectes guardonats amb els Premis d'Arquitectura d'aquest 2022 contempla propostes de tot tipus, des d'habitatges fins a grans edificis.
És una mostra de l'arquitectura del territori i donant valor a l'arquitectura. Trobem des de, sobretot, preval el que és l'habitatge, però també hi ha edificis de més dimensions, com són edificis plurifamiliars, o rehabilitacions d'un centre cívic i espais interiors i de disseny més interior, i després hi han també espais efímers, espais on l'arquitectura s'apropia de l'espai exterior.
L'exposició dels projectes guanyadors dels Premis d'Arquitectura d'enguany es podrà veure fins al 8 de gener a la seu d'Olot del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
I el Festival Temporada Alta estrena aquest divendres La Gran Farsa, un muntatge que explica el procés independentista en clau humorística.
El muntatge es podrà veure al Canal de Sal i s'ubicarà en un país imaginari, segons ha avançat el director Ramon Simó.
L'obra se situa en un espai imaginari, en un país imaginari, amb una monarquia imaginària, amb uns jutges imaginaris, tot és imaginari, però ja sabeu que la imaginació s'assembla tant a la realitat que fot fàstic.
L'autor del text, Santiago Fondevila, ha explicat que la idea va sorgir arran de l'anuig per una sentència injusta i a partir d'aquí va intentar explicar les costures del sistema judicial i polític que hi ha a Catalunya i també a l'Estat. La Gran Farsa s'estrenarà aquest divendres a Sala a les 8 del vespre i després farà temporada a la Sala Beckett de Barcelona.
Cuando yo muera, amado mío, no cantes para mí canciones tristes. Olvida falsedades del pasado, recuerda que fueron solo sueños que tuviste.
Escoltem a la cantant de Palafrugell, Sílvia Pérez Cruz, que ha guanyat el Premi Nacional de Músiques Actuals del 2022 del Ministeri de Cultura, dotat amb 30.000 euros. El jurat reconeix la qualitat creativa i interpretativa de la seva trajectòria i la naturalitat, versatilitat i audàcia de les seves propostes. Alhora, també destaca el seu compromís amb la bellesa.
Llicenciada en cant jazz per l'Escola Superior de Música de Catalunya, la seva formació musical s'inicia als 4 anys, quan va començar els estudis de solfeig, saxo i piano clàssic, a més d'harmonia i cant jazz i flamenc. Cofundadora i cantant del grup Les Migues, també ha format un duet ocasional amb artistes com Toti Soler, Marco Mezquida o Refri.
Sobre el mármol de mi fosa, no.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticalia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticalia Olot, a la plaça Clarà, número 12.
Esports. Olot serà la seu de la primera edició de la Golden Cat. Es tracta d'un torneig d'hoquei patins on hi participaran quatre seleccions, entre les quals hi ha la catalana. L'inici de la competició serà aquest dijous i durarà fins diumenge tant en categoria masculina com en femenina. La Golden Cat serà un acte més que s'emmarca dins la Setmana Catalana de l'Esport. Informa Aniol Puigverd.
La Josep Jou tornarà a vibrar abans de l'inici de la competició de l'hoquei Olot. Ho farà sent la seu de la Golden Cat, una competició d'hoquei patins que es disputarà fins diumenge. Tant en l'àmbit masculí com femení, hi participaran França, Alemanya i Itàlia, i en el femení també hi serà present Suïssa. Tot i així, qui estarà present serà la selecció catalana, que és la màxima favorita d'emportar-se el trofeu. aquest torneig està emmarcat dins la Setmana Catalana de l'Esport i que busca fer una activitat a nivell internacional. El president de la Federació Catalana de Patinatge és Benjamí Pons.
I que és un torneig d'una importància, jo crec que cabdal, dintre de la setmana, i en el futur també ho serà, doncs té aquesta especificitat concreta, que és que té 4 dies de durada, que moltes de les competicions que tenim dintre de la setmana doncs, són de menys durada. La voluntat de la Federació Catalana de Patinatge és que aquest torneig tingui cada any es faci. No sé si entre la setmana o no, perquè veurem si la setmana tirarà endavant o no, esperem que sí, i això és una voluntat que des de la Federació Catalana hi serem si es fa, però tenim la voluntat de que Catalunya estigui present i que a nivell mundial doncs que Catalunya sigui el centre de l'hoquei patins un cop l'any quan es faci la Golden Cat.
La Setmana Catalana d'Esport vol ser un punt d'inflexió a l'hora de posar el capdavant a Catalunya internacionalment. Últimament, la ciutat d'Olot ha estat l'aparador de grans esdeveniments esportius, com la Supercopa d'Espanya d'hoquei patins, que es va fer ara fa un mes a la Josep Jou. Des de la Federació Catalana de Patinatge, asseguren que Olot és una gran ciutat per fer aquest tipus d'activitats.
Nosaltres, la Federació Catalana, quan som aquí a Olot, ens sentim com a casa, ara ho dèiem, i per nosaltres és un model de ciutat en relació a l'esport i a les nostres modalitats de roda petita. Bueno, només cal fer esment del patinatge artístic, d'Olot, el club d'esquate, el club hockey Olot, que també passa moments dolcíssims, i tenim un entramat d'emprenedoria al voltant de la roda petita, inclús amb comerços oberts al públic que es dediquen doncs, a servir a la gent que practica aquest esport, que això fa que Olot doncs, sigui bueno, un hàbitat per nosaltres modèlic en aquest sentit.
La Golden Cat vibrarà a Olot a partir d'aquest dijous i s'allargarà fins diumenge. França, Alemanya, Itàlia i també Suïssa en l'àmbit femení intentaran superar una Catalunya que arriba com a una de les favorites per aixecar la primera edició de la Golden Cat. La selecció catalana ha convocat a l'olotí Marc Julià, jugador del Reus Deportiu, i el porter biguetà de l'hoquei Olot, Guillem Raurell. Cada dia hi haurà partits des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, a excepció de diumenge, amb les dues finals.
I recordar participants en la segona edició de la Marxa Solidària per la lluita contra el càncer infantil.
L'any passat es van recollir més de 11.000 euros i enguany l'objectiu és superar aquest sostre econòmic. Aquesta edició tindrà com a novetat una nova cursa curta i diverses activitats a mesura que els participants vagin arribant.
Sant Joan dels Balbs serà el principal protagonista aquest dimecres amb la segona marxa solidària per a la lluita contra el càncer infantil. Aquesta marxa va sorgir com a iniciativa d'un grup d'amigues per tal d'ajudar una mare que li havien diagnosticat leucèmia al seu fill. La idea es va crear per primera vegada l'any passat i va tenir una molt bona acollida per tots els garrotxins i garrotxines fins al punt d'arribar als 700 inscrits. Aquest cop, en aquesta segona edició, han superat un nou rècord de participació amb poc més de 800 inscrits. Una de les organitzadores de la Marxa Solidària per la lluita contra el càncer infantil és l'Anna Mercader.
Aquest any no, vull dir, pot venir tanta gent com vulgui, no s'han de tancar inscripcions perquè l'any passat es va fer una entrada esglaonada, com aquest any, de 8 a 10 del matí, llavors la gent anava arribant, i a part l'any passat hi havia el tema de la pandèmia encara i que no es podia fer res més, o sigui, havíem d'intentar que la gent no hi hagués aglomeracions, per això es va tancar a 700. Aquest any sí que, a part de la marxa, doncs es faran activitats i pot venir la gent que vulgui.
Aquesta segona marxa a favor de la lluita contra el càncer infantil pretén aconseguir el màxim de diners possibles per poder participar en diferents accions solidàries. Aquest any, tots els diners recollits aniran destinats a la Fundació Bosch, que volen remodelar la planta d'oncologia infantil i hematologia de la Vall d'Hebron per tal de fer-la més agradable. A diferència d'altres anys, en aquesta segona edició s'incorpora una nova cursa més curta de 1,3 quilòmetres, a més de mantenir la llarga de 7 quilòmetres.
Sí, i llavors les que només fan la marxa més curta, que és la mateixa inscripció, eh? Tant la inscripció és la mateixa, tant per la marxa curta com per la marxa llarga. Tu fas la marxa curta, que la fa tothom, per arribar fins al Prat, i llavors aquí decideixes si vols fer la llarga o no. I es necessiten els dorsals per fer les dues marxes, diguéssim, i per participar a les activitats també.
Les inscripcions de la Marxa Solidària de la Pinya valen 5 euros i, a més, un cop s'acabi la cursa seguiran havent-hi activitats com zumba, contes pels més menuts, pintacares i pentinats divertits. La segona edició de la Marxa Solidària per la lluita contra el càncer infantil tindrà lloc aquest dimecres amb una sortida escalonada entre les 8 i les 10 del matí a Sant Joan dels Balbs.
Necessites unes ulleres o vols canviar-les per unes de noves? Ara a Opticalia Olot pots emportar-te les teves ulleres graduades i pagar-les en 12, 24 o 36 còmodes quotes sense interessos. Només ens has de portar qualsevol targeta bancària i el teu DNI. Vine a Opticàlia i emporta't les teves ulleres finançades. Opticàlia Olot, a la plaça Clarà, número 12.